ara per parlar del setè art, per parlar al cine, per teletransportar-nos a aquelles tardes, no?, de fa 50, 40 anys que ens asseiem en el televisor, tota la família o alguna part d'ells, i ens miràvem les pel·lícules que fèiem per algun dels dos, tres canals, no n'hi havia més, que hi havia, i amb aquestes bandes sonores impressionants, amb aquells paisatges del oest llunyà dels Estats Units, doncs disfrutàvem de les pel·lícules de l'oest. Avui en Toni Cordero, amb el seu espai de cine mensual, el que fa és parlar-nos de tres pel·lícules absolutament històriques, emblemàtiques, icòniques de la història del cine. Agafeu-vos fort, perquè segur que n'heu sentit parlar i segur que les heu gaudit, i si no, feu-ho, perquè estan disponibles en plataformes. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, Bernat.
Molt bé. Uns westerns una miqueta sui generis, no? Però...
Sí. A més, el western és el cinema. No et sembla? Aquestes pel·lícules que tu molt bé has introduït, que eren aquestes pel·lícules que són pel·lícules que ho comentava ara fer un ratet amb en León. Les pel·lícules d'estiu que millor podem veure una tarda després d'haver dinat. A mig de la vacada, aquesta calor intensa, no hi ha res que quan te despertes el millor de dormir a veure una gran... a teu televisor, aquests espais de Monument Valley, aquests pistolers, aquests vaquers coberts de pols, i vull enfrontar-se en els índios, en els lladres de cavalls, no? Tota aquesta mitologia, aquesta aventura, realment això és el cinema pur, i és com realment el cinema va començar. Recordem les primeres pel·lícules que es varen fer a Hollywood, va ser Assalto al tren, no? D'en Porter, que aquesta pel·lícula ja clàssica. I ara centrem-nos ara en Ford. A tu t'agrada en Ford?
En John Ford sí, clar, que m'agrada.
John Ford, tu saps que va ser molt denostat a lo primer. Va fer una fotolada de pel·lícules de cinema mut abans de passar-se a sonor. Cap d'ells destacar. Ja podem parlar del Cavalló de Hierro de l'any 24. Aquesta, no sé, que una mica per dalt de les altres. Però quan va començar a fer ja cinema sonor, a lo primer... No va ser un director que entràs, diguem, molt per, que agradàs ni a la crítica massa ni tampoc en els públics. Les seves pel·lícules no han set cap d'elles un gran èxit de taquilla. Ni tampoc se van dur molts d'Òscars. Mira que n'ha fet, jo no sé si n'haurà fet més de 140, només se'n van dur 6 Òscars en la seva vida. Però són pel·lícules que és com es bon vi. Que quan les... Perquè les pel·lícules d'en Ford són de les poques que no t'avorreix veure-les més d'una vegada, perquè vas descobrint, no dic res que tant, descobrint, perquè al primer potser no et dones compte detalls, aspectes, en l'escenografia, en els seus personatges, en la història mateixa o en el que t'ho transmet, perquè les pel·lícules de Ford transmeten molt, en penes amb la música, en les mirades, en la composició de l'enquadrament, de l'escena, els gestos, els diàlegs, per supost, genials, no? Però que està tot tan ben dosificat, d'una manera tan senzilla, tan lineal, que et sorprèn com, efectivament, una manera tan senzilla de filmar, com tenia aquest gran director, pugui dir tant, saps? Realment veus una obra d'art, veus com un quadro en el Prado, cada pel·lícula d'en Ford.
Sí,
clar,
sí, sí, sí.
Té tal, està la quantitat de gèneres que va tocar en Ford, i m'ha centrat en el western, quizás més conegut i més popular entre tots, no? I clar, és que ara coincideix que fa 50 anys, que 60, no?, que es va estrenar El hombre que mató Liberty Valance.
Que... Jo l'he vist fa poc, haig de reconèixer.
Què tal, què et va semblar?
Bé, bueno, em va agradar molt.
És molt, molt bona.
Em va agradar molt aquesta dualitat, no? Bé, bueno, és que dualitat, aquesta oposició, que no és tant, entre John Wayne, per una banda, i el paper que... Qui era l'altre?
James Stewart,
no? Entre l'educat, el
sí,
fi...
Sí, la civilització, perquè...
La civilització i el Far West, no?
Clar, es confronten dos arquetips. De fet, hi ha molta història en les pel·lícules d'en Ford, no? I a part, molt ben exemplificades, apenes amb uns personatges i una història en un poble. Aquesta pel·lícula, t'has fixat que és l'única que va rodar en interiors? Totes les altres, en Ford li agradava els espais oberts. Monument Valley va ser el seu escenari predilecte. Va fer molt pels navajos, ja que dir-ho, i que l'han acusat que si era un militarista i un racista, no ho era mica. Era més bé liberal, de fet, saps que hi va regalar una ambulància a les brigades internacionals, a la Guerra Civil Espanyola, perquè si un nebot hi lluitava allí. Saps? Pues... com deia, va fer molt pels pobles navajos, perquè eren gent que realment tenia una vida de misèria en aquell parc nacional, i va exigir que els pagassin el mateix sou que els extras, no menys. I comptant amb aquests índios, varen aportar les seues pel·lícules d'un element físic autèntic molt pur, no? No eren estípic mexicà amb peluca, sí, efectivament, eren índios talment. Pues bueno, centrem-nos una mica en aquesta pel·lícula. És que, clar, jo aquesta pel·lícula m'agrada escriure a través d'escenes. Anem a començar en el principi. Quan arriba en Ransom Stoddart en James Stewart. Ell és un senador que aspira a ser vicepresident dels Estats Units. I arriba en sa dona, en Halle, sa gran Vera Miles, preciosa en aquesta pel·lícula, que arriba en el poble de Shimbon. I és perquè li van enviar un telegrama dient-li que havia mort un antic conegut, un tal Tom Donifan, que anaven a enterrar. És trist, perquè quan tenen el ataúd, la part trasera d'una fusteria, no hi ha res, ni una miserable corona, no hi ha ningú allí, ni una vela encesa. I llavors allí ve la premsa del periòdic local de Shimbon Star, i una mica, pues, clar, una pel·lícula de flashback. Els flashbacks tampoc eren molt habituals, les pel·lícules d'en Ford. Quizà, jo crec que aquesta quizà de les poques, i no sé si dir-te possiblement la única. En segon compte, una mica la història d'aquest home, en Tom Donifan, que interpreta magistralment en John Wayne. John Wayne era, clar, podríem dir que era un personatge una mica limitat de gestos, no? En la seva manera d'actuar. Però és que els explotava molt bé. I això el pot fer un bon actor. Si és conscient de les limitacions i, en canvi, li treus partit en els teus talents, els dos talents interpretius que puguis tenir, li treus molt de partit. I aquí, tant en John Wayne com en Stewart estan grandiosos, no? Clar, et traslada una època enrere en sa que on la gent d'aquest poble allí volen crear un estat. Era la època en què se col·lisionaven a l'oest, però llavors anaven naixent nous estats. Clar, els estats que comportaven, doncs, lleis, civilització, educació, i això es veia amb un recel pels ganaders, ramaders que vivien allí, no? Que contraten a un assassí, en Liberty Valance, que es dedica una mica a implantar el terror entre els pagesos per tenir-los controlats. I ells poden fer de les seues camps oberts, totes les vaques per allà pasturant, i res de posar valles ni tancar res, no? Clar, arriba't aquest abogat...
Són temes que no... En fi, que salvant les distàncies encara els podem, d'alguna manera, abordar amb problemàtiques d'avui, no? Qui vol, doncs, un estat, diríem... més estructurat, amb més normes, més centralitzat, i qui vol, doncs, qui es considera, doncs, neoliberal, que tothom faci el que vulgui, no?, i que es vegi capaç, doncs, en els pitjors extrems, com passa en alguns països, doncs, els cacics, doncs, a contractar, doncs, petits homes de la guerra i tal, no?
Clar, exactament. Sí, clar, que ells varen ser els primers pioners, que arribaren primers, ells ho varen fer seu, però clar, és que...
Aquí tenim els lobbies, que és diferent, sí, algo més civilitzat. Sí.
Exactament. Exactament, aquesta pel·lícula té una mica de crítica a les grans corporacions, que sempre han existit d'una manera o l'altra, no? Pues mira, hi ha una escena preciosa, que és que sa dona d'ell, en Halle, saps que havia set... tots que heu vist la pel·lícula ho sabreu, ella havia set pretinguda per en Tom Donifan. De fet, s'havia fet una casa per ella, perquè ja comptaven que es casarien. Clar, ella finalment se'n va en su abogat. Però jo crec que era una dona dividida. S'estimava a tots dos, cada un en les seues virtuts destacables, no? El abogat per la cultura que portava, la seva formació i el món que duia, i en Donifan el seu virilisme, no? Aquest mascle que s'encarava, s'enfrontava tot, era, de fet, en Valens és l'únic que el respectava, no? Aquella escena extraordinària quan fa trepitjar en Stewart perquè treu el sopar, ajuda, el bar està ple de gent, de tothom mor de gana, i la camarera no dona abast. Llavors ell decideix, es posa davantal i surt a repartir plats. Clar, això un home no era ben vist d'anar a l'oest, i en Valance el fa trepitjar, li fa caure, li posa el pou per mig i cau. Però clar, el plat que cau és el bistec d'en Donifan, d'en John Wayne. I llavors s'aixeca i li diu: "Ese era mi bistec, Valance." Diu: "Bueno, pues recógelo," li diu en el cambrer. Diu: no, recógemelo tu, saps? I ja que es posa aquesta escena de tensió, saps? que llavors el cambrer, clar, diu, no, ell no pot suportar veure això i ve de l'est, d'un lloc civilitzat, veure que els problemes s'encaren d'aquesta manera en sang i no li cap. Doncs agafes bistec i el fot dalt la taula i dic, ah, ja tens estil bistec, saps? Una manera, doncs una escena que realment mostra allí com s'enfronten dos arquetips, no? Doncs retornant al principi, ella va en su antic xèrif, Andy Devine, és que l'interpreta. No sé si tu et sona, és aquest gord simpàtic que surt en moltes pel·lícules de Ford.
Bueno, em sona, el recordo d'aquesta pel·lícula, sí.
Que sempre dones per un còmic, no? És sí. Una panxella així, però és un Sancho Panza...
Sí, sí.
Saps? Molt gord. I que surten diverses pel·lícules d'en Ford, d'en contra un còmic, doncs ell la du a una casa cremada, no? Unes runes.
Una sí, casa recordo, cremada. Sí.
I veu uns cactus en flor. I tria la que ja li pareix la flor més polida, la més grossa. I talla els cactus i és el que col·loca dalt de l'ataúd. I al final, quan acaba la pel·lícula, li pregunta a Stewart, ¿quién ha puesto este cactus en l'ataúd? I diu, he sido yo. I amb això es dona compte que ella també se sentia atraïguda per en Donifer. No sé si talment enamorada, però sí que sentia atraïguda. Això representa la flor i els cactus representen, en certa manera, el que no va poder ser. Saps? Pues, una vida en parella feliç entre ella i en Donifan, saps? Un somni que al final es va perdre, no? És que en Donifan pensa que quan coneixen Stoddard, clava, ell mateix se clava els mateixos claus en el seu ataúd, perquè, clar, el donar suport a una persona que vol dur la civilització a un poble, això és el final d'una altra època. És el final d'un mite, d'un western, en és que el que primava era el individualisme, la heroïcitat, enfrontar-te de manera salvatge. Tot això suposava un final. No? En certa manera, l'abogat va venir una mica a certificar aquest final d'època. No? Bé, bueno, tots ja sabeu també la pel·lícula el que passa, hi ha un enfrontament entre en Valens
sí,
i l'abogat.
Aquí, no, aquí no,
no, no hi ha spoiler, no?
Aquí hi ha spoiler, però encara que hagi passat tants anys, és l'escena clau, aquell tiroteig.
Sí, perfecte, clar.
I a més, doncs, hi ha sorpresa, no?
Clar. Que bon Donifan li diu al final, quan el fan el voten per senador, li diu, no el mataràs tu, ho saps, vaig ser jo.
Sí, sí. Sí bueno, ho estàs dient, sí, Toni.
Bueno, però la gent ha vist la pel·lícula, jo crec, no?
Espero que sí, però encara està també, per exemple, doncs, a plataformes. No sé quina plataforma, Jordi, jo diria que Filmin, doncs la pot veure, no? Però sí, hi ha aquella escena, és aquella perspectiva, no?, que és quan maten Liberty Valance.
Exactament. I clar, llavors Donifan, que ho sabem al final... es va desprendre les seues armes, ja no va disparar ningú mai més i es va tornar un amargat, va morir tot sol i quasi desconegut. En certa manera és que tots aquells canvis els superaven. Una pel·lícula mítica, l'heu de vora
i tant,
amb una cervesa freda.
És un clàssic,
és un clàssic indiscutible.
A més, al cap i a la fi també ha donat molt de joc en la cultura popular, després en altres pel·lícules i música i en fi. Molt bé, vinga, una altra pel·lícula de John Ford.
Bueno, jo volia fer un repàs, clar, aprofitant que parlem dels westerns d'en Ford, altres pel·lícules s'han vegat, a veure si mos dona temps, Bernat, llavors... quan acabam la tolela, acabam sense cap problema, i llavors ja deixam emplaçada per un altre dia, o que si jo ja ho busqui en Filming, o... Podríem parlar de La Diligència, més que res, perquè va ser el primer western psicològic i sèrio de la història del western.
Per què dius psicològic i sèrio?
És que abans, els westerns d'abans, tant els muts com els que van fer després, que per cert, saps que en John Wayne era una estrella, entre altres, dels primers pel·lícules sonores de western que es feren, unes pel·lícules molt cutres, perquè eren Chico salva chica, s'afronten els índios, eren arguments molt lineals, a vegades món continuarà, no? Que eren serialitzades, que sortien a part pintes molts capellelos, mudats, saps? Perquè es posa que eren herois, no? Eren els herois de les pel·lícules, i en canvi La Diligència... va rompre en tot allò, no? Va ser la primera pel·lícula que va donar carta de dignitat al western. El va fer ja realment un gènere cinematogràfic en cos, en interior. Si et fixes... Clar, la pel·lícula té de tot, té aventura. Hi ha uns índios que els, que els persegueixen quan s'es...
Molt ràpid, eh? Sobre el cavall, aquells índios.
Sí, sí. Llavors, saps que les escenes d'acció eren escenes ràpides, molt ben fetes, ja que fixar-s'hi, que no us facin res a veure un blanc i negre i que saps color una mica, o sigui, i la fotografia una mica espanyada. Realment és espectacular veure com filmaven de front la diligència i corrent cap a la càmera, pensa que allò era mal de rodar. Però el que és molt més interessant són els personatges que viatgen a la diligència. És com una obra de teatre. Són tots desclassats, outsiders, no? Està la prostituta que la fan fora del poble, la lliga de les dones per la decència, l'engeguen. Està el pistoler que busca la justícia, aquest l'interpreta en John Wayne, va ser el primer paper ja serio, després de fer un munt de pel·lícules dolentes que no portaven res, aquest va ser el seu primer paper serio. És metge borratxo, si no pot faltar. L'alcoholisme és una cosa que està molt, molt al dia, no?, les pel·lícules d'en Ford. El sergent aquest patater, saps?, que sempre està a la botella de ron en sa mà. El metge també alcoholitzat. Llavors també un jugador de naipes, que t'interpreta en John Carradine, amb aquesta mirada una mica mefistofèlica, saps?, que sempre ha mantingut.
Mefistofèlica, carai. En John Carradine, el...
El pare d'en Keith Carradine, sí. Sempre havia fet de villà, aquest. Moltes pel·lícules de clàssics d'aventures, saps? Robin Hood, que també va sortir de Ron Flynn, si no m'equivoco. I llavors, fixa't, els personatges que són més despreciables són els que estan integrats a la societat, els que tenen una vida còmoda i resolta. El banquer, que a part és un miserable perquè s'endú $50,000 del banc, d'amagat, o roba, fa un robatori per buscar-se una altra vida, un altre lloc. Sou d'altres que potser han lluitat i s'han esforçat per estalviar aquest sou. I llavors la dona d'un... Sí, crec que un puta... No me'n recordo bé d'això, d'aquest detall, d'un que viu a l'est, que té sous, que està embarassada. I curiosament, la prostituta, la que ella l'havia fet de banda per saber el que era, gràcies a ella arriba a tenir esboix. Clar, ella té un part prematur, ella una estació de postes on s'atura la diligència, i esboix i romp aigües, i gràcies a ella, s'ajuda d'ella i del metge, clar, aconsegueix tenir esboix. O sigui, hi ha una mirada molt més pura i molt més neta dels personatges aquests desclassats que no dels que suposa que són èticament, moralment bons, no? Saps? Correctes, diguem. Clar, que els desclassats busquen el seu destí, busquen tenir la vida enyorada que ja tenen. De fet, hi ha una paraula molt polida que li diuen a Hatfield, la que fa la prostituta, en John Wayne, que li diu «Qué bello que me has dicho esto», no? Que ell li diu que és que ahí el que li agradaria quan acabes tot això és anar-se'n a viure junts. I al final el xèrif, que l'anava d'atendre, s'atura i deixa que marxin, no? Suposa que busca una granja d'una vida de futur. Perquè cada un té la seva història. En Ringo, en John Wayne, ell el que busca és vengar-se de tres pistolers, los hermanos Plummer, perquè mataren el seu germà i son pare. Al final s'enfronta un enfrontament. Quan la diligència arriba al poble, tenen allí un enfrontament final, no? Com una escena final ja d'enfrontament. Llavors, pues sí, una mica un final feliç, no? Una pel·lícula molt, molt, també molt recomanable.
La diligència. I en aquest cas és... tu deies el primer western seriós i psicològic, també en un extrem de la filmografia de John Ford, i després vols parlar-nos d'una meravella, d'una obra mestra, que és The Searchers, no?
Centaures del desierto.
Centaures del desert, en aquest cas, ja cap a... més endavant de la discografia, de la filmografia de...
És que això la va fer l'any 56. Aquesta música dels Sons of Pioneers era un cor de cantants, cantaven cançons populars del segle XIX. Saps que en Ford també és interessant per tota la música, jo crec que també d'arrel irlandesa, no? Irlandès. Hi ha moltes pel·lícules d'arrel irlandesa que són en moltes seues pel·lícules i cançons folklòriques tradicionals. Aquesta cançó, sobretot, quan agafa molta força l'escena final, saps? Quan en Ethan, també molt ben interpretat per en John Wayne, veu que tots els de casa es fiquen disca seua, cada un el seu, sa família, en reunió, i ell, que és una persona solitària, una persona, en certa manera, antisocial, una vegada que ha fet la seva feina, que s'ha anat a rescatar la seva neboda, doncs ja queda un buit, no? I Salvador realment, no m'he vist una imatge de tanta soledat i de sentir-se tan buit com aquella escena. No sé què hi Salvador allí, que està així com arrufant-se, s'agafa d'escolzo, saps? Allí se l'agafa, mentre la música del Son of Pioneers continua, i llavors gira, dona l'esquena i se'n va. Quasi, més que perdre, és quasi es dissol, com a sucre a la llet. Quasi desapareix, no? I se porta tanga darrere ell. Una escena bo.
Sí, sí. Jo recordo també aquestes, aquestes mirades, no? Aquestes mirades entre en John Wayne i ella, no?
Saps, en el començament, quan ella arriba, fixa't que ell no fa d'un heroi, el que va buscar, és un monstre, és un racista brutal, ell és un sudista que ve de la Guerra Secessió, que eren esclavistes, i ell pues, ve allí a casa del seu germà, però saps que està enamorat de sa dona, secretament, aquestes mirades que tu dius molt bé, Bernat, quan ell agafa sa capa d'ell, no?, i la comença a endoblar així delicadament, i com se la mira, no?, amb una tendresa com dient, cago en tot si jo pogués estar en aquesta casa amb ella.
Correcte.
I sa vida del meu germà fos meua,
sí,
saps?
Sí, 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 així.
M'entens? Inclús, clar, quan llavors veu aquella escena que ven els cars, l'apatxe que li pega foc a sa casa, bueno, fa una autèntica barbaritat, saps? Que mata el seu germà, viola sa dona, i també sa boixa grossa, sa petita se l'endú, que en aquella època aquesta boixa petita l'interpretava Natalie Wood, era una Garrida, devia tenir, crec que tenia 15 o 16 anys. És el primer paper destacable. I que ell, quan va veure cremar, tira el fusell en terra, i hi ha alguns crítics, clar, això també depèn molt de la interpretació personal de cada un, hi ha alguns crítics que venen amb aquesta actitud, tira el fusell com dir, per amor de Déu, que han fet? Han destruït l'única família que en quedava. O en certa manera dic, al fi, això era el que jo volia, ja que no podia tenir això, que tampoc ho tingués el meu germà, no? Dic que jo m'inclino més, quizà, el trauma, no? De sa terrible, desgarradora pèrdua, no? A través d'aquesta violència. Llavors, ell comença una recerca, ajudat per en Mike Pauli, que l'interpreta en Jeffrey Hunter, aquest actor que va fer de Jesucristo, te'n recordes? Aquí a Espanya, Rei de Reyes, de Nicolás Rey.
No recordo això.
Ell fa allí de... És un mestís, un mesclat, fill d'una índia, que en Ethan el desprecia, no? És l'únic que no li dona sa mà quan arriba a sa casa. Que ell està promès amb en Vera Miles, saps? I ell, clar, una planca. Ell, pues, per aconseguir també el seu favor i aquesta ànsia de sentir-se integrat, que t'acceptin, quan vols que te fan una mica de banda i tu vols el contrari, que t'acceptin, ell és que més s'esforça en buscar sa lota, és que més s'implica. De fet, ell és que mata finalment en el dolent, en el car, aunque llavors Wayne li talla sa cabellera, però bueno, qui el mata realment és el mestís, no? Una persona que té connexions de sang, no? amb aquesta gent. Pues una recerca en sa que un viatge itinerant també, perquè clar, llavors Ethan comença a conèixer més de crec que és seu, no sé si és seu nebot, això no me'n record bé, hauria de revisionar la pel·lícula, però entre ell i en Pauli hi ha una complicitat, no hi ha res com conèixer-se perquè els vells prejudicis caiguin, no? I comença a veure pues, ja com un, sí, com una sintonia que abans no existia. Inclús la seva intenció inicial, que era quan trobàs a la seva neboda, matar-la, perquè clar, se l'havien portat en escar quan era boixa. Ja de grossa ja seria una lota ja sexualment activa. Probablement quedaria embarassada aquell índio, però ell ja no era de la seva família. I recordar que la seva família havia estat massacrada d'aquesta manera, trobar-se això, allò, ell no podia acceptar-ho cap manera. La seva intenció realment era matar-la. De fet, ho intenta fer al final, però en Pauli se li posa enmig i avui de repent es queda quiet, comença a sonar Son of Pioneers i en compte d'això tira el fusell, l'agafa a coll i li diu vamonos a casa, no? Hi ha com una espècie, en certa manera, de donar carpetada en Esodi, no? I mira de començar sa vida amb ulls nous, amb un nou futur. Una pel·lícula que quan la van estrenar, crec que va tenir poca taquilla, sa crítica aquí a sa època a Espanya que es va estrenar, que sempre estrenava les pel·lícules de Hollywood 2 o 3 anys en retard.
És veritat.
No tenien ni idea, deien que era una de Western Mass, una d'Indios, però no tenien ni idea. Llavors, com tot, no? Llavors, les pel·lícules, aquestes pel·lícules van començar a ser revisionades, disfrutades amb altres ulls, i se van erigint per això, com grans, grans obres mestres.
A més, se n'han fet aquestes revisions ideològiques, no? Amb el temps, que
sí.
Que dona molt de sí aquestes pel·lícules, però encara se'n segueixen parlant, no? Això també...
En Força deixa... Esclat se'l va tatxar de militarista. En François Truffaut això ho deia molt, perquè, clar, és que en Truffaut va tenir una mala experiència de Samili, crec, i no tenia molt de carinyo per l'estament militar. Però és el contrari, són molt, molt antimilitaristes. Tu no sé si has vist alguna de la trilogia, Fort Apache, llavors, La Legió Invencible i Rio Grande...
Jo no n'he vist cap d'aquestes.
També són grans pel·lícules i és una gran trilogia. És un cinema que és respectuós amb els indis, més del que la gent es podria pensar. A la primera, Fort Apache, el protagonista és el tenente coronel Owen Jueves, que interpreta en Henry Fonda.
Però Fort Apache la vull veure.
És molt bona, molt bona. És una pel·lícula que té molts de matisos. És que diu tant, d'una manera tan senzilla i tan lineal, hi ha que tenir molt de talent com director per saber fer això. Ell és un general que el degrada a teniente coronel, un general, però a part de sa florinata West Point. El degrada, no sé per què no ho diu sa pel·lícula, però l'envien al carall, o sigui, se va al mig del desert, una banda, el més escarós que puguis imaginar sa frontera, a tenir controlats els indis mescaleros, un fort Apache, una tropa alcoholitzada que ell té que allí implantar la seva disciplina en el que està conegut, en el que s'ha format. Això és un home molt amargat, molt ressentit. El company és la seva filla, que és na Shirley Temple. Era el seu primer paper ja de lota adulta. Bueno, crec que
Shirley Temple no és la mare de la Melanie Griffith?
No, la mare de Melanie Griffith eren aquesta que sortien los pájaros.
Ah, sí, m'he confós. Ai, quin desastre.
El que no me'n recordes, no, mare.
Ah, t'ho dic. Jo t'ho dic perquè tinc aquí l'internet... Ai, no, Tippi Hedren.
Tippi Hedren.
Ai, bé, exacte. Shirley Temple, Tippi Hedren, bueno, en fi, m'he compost les dues roses, o sigui...
Sí.
Bé, va, clar, quin desastre. Doncs molt bé, escolta...
Pues és un home molt controlador, la té controlada ella... Clar, només té una filla, no pot suportar que tingui, que la festegi, es fi d'un sergent patater, que no s'ha format a cap acadèmia, d'una classe social inferior. També és un home, realment, ressentit, racista. Diuen que és un trasunte d'en Caster. En Caster era realment així.
Aquesta és la trilogia de la cavalleria de que també volia fer esment. S'està tornant a posar de moda, a l'oest, pel que ens agrada, doncs, els westerns.
Però, clar, aquelles pel·lícules... Hi ha que prestar-li atenció, saps, Bernard? Com que escoltes les notícies, ja que està concentrat, i mira, i prendre amb un bon vi, que és vi ben pres, no és alcoholitzar-se, i degustar-ho com si fos un bon vi, saps? Perquè realment són pel·lícules que diuen molt.
Ho diu el metge, o sigui, sí. Ho diu en Toni. Per cert, avui hem tingut aquí... Ara, canviant d'assumpte, perdona que et parli d'aquest tema, fora del cine, en Carlos Rodríguez, de portaveu de Cineval, que m'ho explicava aquesta...
Ah, ha vingut avui, aquí.
Bueno, hem parlat per telèfon.
Ah, per telèfon. Molt amic meu.
Aquesta problemàtica que hi ha, doncs, amb aquestos 2.200, diríem, pacients que heu de gestionar cada un dels metges de capçalera, dels metges de primària aquí a Formentera, que és una barbaritat, una autèntica
barbaritat. Hi ha una gran manca. A part, jo animo els professionals que aprovin ESMIR, que tenim famílies. I família és una especialitat que realment pots fer molt, perquè és el metge en el que el malalt realment es sent tranquil, perquè és el metge amb el que sempre comptaràs a cada hora. Saps? Tots els especialitats són preciosos, però si t'agrada la medicina també t'agrada tot. I és veritat que la família necessita un impuls important, perquè una manca de professionals de primària molt, 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 molt sèria. Jo crec que va ser una mica el Covid el que ho va evidenciar, no? saps?
Estava escoltant les quatre estacions, tu.
Vivaldi, oh,
Vivaldi.
Quina meravella.
És molt
que avui estem disfrutant autèntiques meravelles clàssiques, musicals i cinematogràfiques.
Toni, moltíssimes gràcies. Un mes més. El mes que ve estaràs aquí o estàs de vacances?
Jo deia de venir el dimecres 14, si pogués ser, perquè clar, estiré la primera setmana de setembre, no estiré per Formentera, però encara no estiré a la feina.
Molt bé. Doncs el dimecres 14 ja ens apuntem i fem aquesta, recuperem la secció.
I ho parlarem.
Moltíssimes gràcies, Toni.
A vosaltres, adéu.